variables en revisió anual per primera vegada en 2 anys.
L'indicador més emprat per calcular aquests préstecs s'ha incrementat amb motiu de la guerra a l'Orient Mitjà i tancarà aquest mes superant el 2,5%, uns nivells que no se solien des d'abril de 2024.
Idò, amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 31 de març, i avui començarem el programa parlant d'activitat econòmica. Ho farem després de la publicació de l'enquesta d'activitat de PIMEF, que fa una valoració des de diferents punts de vista del que va estar la temporada 2025 pel sector empresarial de les Pitiüses. Més tard sortirem en un nou viatge pel nostre territori amb l'educadora ambiental Agnès Vidal, a la secció d'Econautes, i escoltarem, com fem una vegada al mes, també la veu de l'experiència amb Nana Serapio, que avui vendrà molt ben acompanyada. Ella és psicòloga especialista en envelliment actiu, i avui parlarem de tradicions de Setmana Santa, de com ha evolucionat aquesta festa. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a l'estudi la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada de l'actualitat parlant d'habitatge, perquè el Consell d'Eivissa ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa. Aquest va ser un dels temes que es van tractar ahir en la mesa contra l'intrusisme que es va dur a terme al Consell d'Eivissa amb representació de tots els agents socials.
Sí, a la reunió el president de la institució insular, Vicent Marí, va anunciar que complementarà les ajudes ja anunciades pel govern balear de 160 milions i per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra.
De col·laborar també amb el govern central i amb la comunitat autònoma per suplementar aquelles ajudes que es puguen fer tant al sector primari com als diferents sectors productius.
Des del sector empresarial han rebut amb bon suís aquestes ajudes. Sentim primer el vicepresident de CAEB, José Antonio Rosselló, i després el president de PIMEF, Alfonso Rojo.
Yo creo que vamos en el buen camino.
Bienvenidas todas las ayudas, sirvan para minorar el aumento del coste de la vida de las personas.
Quant a l'habitatge, asseguren que el 95% de l'oferta a Airbnb en aquests moments és legal, i a la resta de plataformes parlen d'un 80%. S'han eliminat 18.000 places turístiques il·legals i algunes comencen a passar al mercat normal. Són José Antonio Rosselló y Vicent Marí.
Se están produciendo trasvases de viviendas hacia el mercado normal.
Vivendes que han set sancionades i per reduir el 80% de la sanció són apuntades al programa Lloguer Segur.
Des de sindicats demanen més rapidesa i limitar el preu del lloguer. Sentim els representants de Comissions Obreres i UGT a Eivissa, Consuelo López i Pedro Campillo.
Que se topen los precios de los alquileres porque están disparadísimos.
A los sindicatos nos parece que va muy lento.
El president del Consell d'Eivissa ha dit que quant als projectes residencials estratègics, el mes de juliol sabran quants pisos es podran obtenir amb aquesta fórmula. A més, com deien, l'institució ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a Eivissa.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, parlem del sector primari, perquè preocupen les possibles conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, com la pujada dels preus de productes locals, uns costos que, diuen els agricultors, es poden arribar a duplicar a causa de la insularitat.
Sí, després de Setmana Santa serà quan els consumidors començarem a notar la pujada de preus en els productes a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. És el que ha explicat en Joan Marí, director insular de Medi Rural i Marí, que ha dit que els costos dels productes derivats del petroli, com els plàstics, els fertilitzants i els transports, ja fa setmanes que s'han incrementat. L'escoltam.
Qualsevol problema, qualsevol crisi, se veu agravada pel tema d'insularitat. Penseu que aquí tot ve en transport marítim i al final els sobrecostos que tenim es veuen agravats per dues circumstàncies, per la matèria en si, però per l'altra banda per transport marítim. Vol dir que al final els increments sempre es dupliquen en el cas de les illes.
Des del sector primari han lamentat que en els darrers anys no deixen d'enllaçar crisis i que enguany que no tenen problemes d'aigua hauran de fer front a les conseqüències derivades dels conflictes internacionals. Escoltam el president de la cooperativa de Sant Antoni, Toni Tur.
Ens ha frenat un poc el ritme de feina en alguns moments, en desembre, en gener. Algú pues, no ha parat de ploure i no ha pogut sembrar quan tocava, però de cara a estiu són tot beneficis. És a dir, hem tingut molta sort que fessin unes pluges excepcionals.
I en relació amb aquest assumpte, la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña Bernal, assegura que el sector agrari afronta un moment d'especial complexitat per l'encariment dels carburants.
Sí, ho ha dit durant una visita a Eivissa, en què ha destacat el paquet d'ajudes aprovades pel govern de l'Estat per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran i ha aplaudit que el govern balear també aprovi les seves. Bernal ha destacat també el relleu generacional a Eivissa i la necessitat de modernitzar els regadius i ha apostat per la Unió de Cooperatives. L'escoltam.
Ahora mismo, con el mercado que hay, fuera de unas cooperativas hace mucho frío. Un agricultor solo no va a ningún lado. Entonces, está claro que el trabajo está a nivel cooperativo y aquí se está haciendo y están intentando además seguir esa unión para crear cada vez una cooperativa mayor para poder dar esa respuesta a los productores locales, ¿no?
Idò, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat, Nives. Després t'escoltam ara en un momentet.
Fins després.
Ara t'escoltam. Són les 12 i 10 minuts i volem posar avui primer de tot l'economia damunt la taula. I doncs sí, avui volem començar el programa, ara que està a puntet de començar la temporada de 2026, parlant del balanç que fan les petites i mitjanes empreses de les Pitiüses del que va ser la temporada 2025 i que recull l'enquesta d'activitat que PIMEF elabora anualment. I per repassar algunes de les dades més significatives d'aquesta enquesta i també tractar assumptes d'actualitat, ja podem parlar amb Alfonso Rojo, que és el president de PIMEF. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia. De res, gràcies a vosaltres.
Quin és el resum que podem fer d'aquestes 27 pàgines que recull l'enquesta?
Bueno, a ver, la verdad, bueno, lo primero que es, cuesta mucho hacerlo en un solo titular, ¿no? La verdad es que es una encuesta que es muy, muy amplia, tocamos muchos temas, bajamos mucho al suelo, bajamos a muchas veces las empresas, nos queremos mover en macroeconomía, pero hay que pisar la calle, hay que pisar y saber cuál es la realidad de la gente y lo que más le preocupa, ¿no? Porque si está claro que la preocupación, que incluso la que tenemos ahora mismo con la situación que tenemos, es grave y nos afecta a todos, pero vamos a decir que a una pyme, a un autónomo, quizás lo que más le preocupa es que su día a día, que pueda seguir realizando su actividad día a día, ¿no? Y seguir capeando esas necesidades o esos problemas que van viniendo. Pero si ya le ponemos problemas en su día a día, ya no vamos bien, ya si le estamos desanimando a que siga haciendo su trabajo. Entonces, la verdad es que nuestra encuesta es muy amplia desde ese punto de vista y sacamos una información que, sobre todo conociendo a los compañeros y a los sectores, pues la verdad que le sacamos mucho jugo. Si me tocaría decir un solo titular, pues bueno, pues vamos a decir que ánimo, que resistencia, la gente está animada, sí que está y vamos a, pero sí que es verdad que vamos siempre como parece ser que, como de llevar en viento de cola, parece ser que siempre vemos que hay una cuesta arriba, que seguir subiendo, hay que seguir subiendo. Llámese impuestos, llámese dificultades en la contratación, llámese no encontrar personal cualificado, y entonces, pues bueno, pues jolín, cada vez las personas somos energía, ¿no? Y los empresarios también somos ánimo, y si tenemos buen ánimo, pues tomamos buenas decisiones. Y cuando todo el día estás preocupado y cuando todo el día estás con la mente, dices, a ver qué me va a pasar mañana, pues parece que no es el punto del horizonte se va estrechando y prácticamente no ves más que el mañana, no haces previsiones a 5 meses.
Està clar. Ara ens explicaves que és difícil resumir aquestes 27 pàgines i és evident que tampoc tenim tant de temps aquí al programa per fer-ho, però em deies, preguntem sobre molts aspectes, és una enquesta que va molt al detall, a peu de carrer. Quins són alguns d'aquests aspectes pels que pregunteu als empresaris i empresàries?
Bueno, pues a ver, para que te hagas una idea, una de las preguntas que le hacemos es si ha necesitado financiación, si ve que va un poco relacionado al desglose que yo te hacía antes, ¿no? Las empresas para invertir, para tener planes de mejora, pues necesitamos un escenario atractivo, necesitamos tener ese ánimo, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves que la gente no tiene esa visión a un año vista, pues a lo mejor esa siempre anda mucho más retraída. Pero sí que es verdad que cuando decíamos a los empresarios si tenían previsto realizar mejoras o si han necesitado para hacer esas mejoras que confirman que han hecho, si han necesitado financiación, pues la verdad es que un porcentaje muy importante nos decía que no había necesitado financiación. ¿Qué quiere decir eso? Tiene dos lecturas, o que no se han atrevido, digamos, a hacer mejoras, o que en el caso de que las han hecho con fondos propios, que eso yo creo que es una excelente noticia porque dice mucho de la calidad y del empresario. Porque si diríamos que veríamos que no han hecho mejoras, pues habríamos dicho pues que habrían reducido plantillas o que no tendrían previsto incrementarlas, pero la verdad es que nos movemos en unos ratios muy similares. La gente o ha mantenido plantillas una gran mayoría o están pensando en o las han aumentado o están pensando en aumentarlas, ¿no? La verdad es que eso nos hace ver un halo positivo en la forma de actuar. O sea, si todo sería negativo, pues no inviertes, te vas quedando con lo que hay e incluso te irías desinflando y quitando personal. Pero prácticamente la gran mayoría decía que mantenía plantillas o estaba incluso pensando si encontraba personal formado, personal que le sería válido, pues que pensaba en aumentarlas. Y eso yo creo que es podía ser perfectamente uno de los titulares.
Clar, i de fet, precisament aquest assumpte de la contractació de personal qualificat, m'imagino que, entre d'altres, pot ser dels principals reptes, no?, que tenim aquí a les Pitiuses, no?
Sí, no nos olvidemos que ya, a ver, los negocios, sobre todo las pequeñas empresas, los negocios familiares, el relevo generacional, lo que hace unos años solía ser un problema, pues porque a lo mejor los hijos pues no querían seguir la estela de los padres, pero ya ha habido un relevo generacional importante en muchos negocios y eso se nota en la calidad del servicio que se presta, ¿no? No es lo mismo lo que hacían nuestros padres en cualquiera del tipo de negocios que quieras imaginar, el mío es el distribución de frutas, pero cualquiera que tendría un taller náutico o una carpintería o un profesional de panadería, no tiene nada que ver lo que se hacía hace 25 años con lo que se hace hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio las empresas ya lo hemos dado, el relevo generacional ha funcionado y se van incorporando las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros padres en muchos casos crearon unos negocios poco menos que de la nada, la generación mía la hemos ido modernizando y nuestros hijos ya, que están ya cayendo en las empresas, ya están en otra dinámica. Ya no te voy a hablar de inteligencia artificial, pero evidentemente todos los temas de desarrollo informático y todos los temas de evolución de la gestión del día a día, eso ya está en las empresas, ¿no? Y evidentemente las pymes con nuestro, vamos a decir, con nuestro músculo, con nuestro poder, a nuestro nivel, pues ya hemos ido modernizando todos esos negocios. Sí que es verdad.
En aquesta enquesta, Alfonso, perquè al principi d'aquesta conversa em parlaves de que la preocupació era alta i que les empreses, al cap i a la fi, tenen un component emocional molt gran. I no sé si en aquesta enquesta també recollíeu empreses que, per exemple, amb la situació actual, que ara començarem a parlar de l'actualitat, es puguin estar plantejant tancar portes.
No. Ahora, yo no tengo ningún dato, digamos, de algún sector en el que la situación actual de desbarajuste, vamos a llamarla como tal, cuidado, hablamos de desbarajuste cuando se están bombardeando a personas en otro lado del mundo, pero lo digo desde el respeto, sí, evidentemente, a esta situación y por descontado desde ese no a la guerra y desde eso que toda esta barbarie acabe lo antes posible. Estamos en un escenario similar al de la guerra de Ucrania y estamos sobre todo en un escenario lejano en el que estamos siendo, vamos a ver, víctimas pues de unos aumentos de costes totalmente desorbitados y sobre todo imprevisibles, ¿no? Entonces, pero no me consta que haya ningún sector que esté teniendo los problemas de viabilidad. Sí que es verdad que hay unas realidades que como han dicho los compañeros de construcción, que sin esto no se ponía un
Estem tenint alguns problemes per mantenir la connexió amb l'Alfonso Rojo i el que farem serà recórrer al mètode tradicional que no sol fallar, que és cridar-lo per telèfon i a veure si el sentim una miqueta millor. Alfonso Rojo, molt bon dia de nou.
Bon dia, bon dia.
Ara sí. Disculpad,
que la tecnologia a veces nos juega estas malas pasadas.
De vegades ens falla, això és el que tenim, però mira, per això tenim els mètodes tradicionals, que el telèfon no sol fallar. Estàvem comentant això, aquesta preocupació que tenen les empreses, i a mi m'agradaria demanar-te si ja estàu començant a demanar o fins i tot si ja recollia en aquesta enquesta de l'any passat quina és la previsió per aquesta temporada.
Bueno, la verdad es que todos los inputs que teníamos, recordemos que la encuesta se hace entre diciembre, enero y febrero, antes de que estallase el conflicto bélico en Irán, y la verdad es que todos los compañeros, prácticamente la gran mayoría, pensaban que iba a ser una temporada similar a la del año anterior. Ya llevamos varios años en que los propios compañeros decían que, bueno, que pensaban que se había tocado techo, que pensaban que no era bueno seguir aumentando muchos dígitos cada año, sino que incluso se quería en algunos sectores, pues se prefería a veces más calidad que no más cantidad, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy, con toda la problemática que tenemos, pues no estamos notando que haya un receso en las intenciones de los empresarios. O sea, están manteniendo las fechas que más o menos cada uno disponía, las empresas de todo el año, pues más o menos ya han ido incorporando a esos fijos discontinuos para ir empezando con buen músculo la temporada, y los que eran de temporada, los que habían decidido abrir para Semana Santa, contando con que Semana Santa venía muy temprano, ya están prácticamente en marcha, y los que han decidido abrir pues a mediados de abril, las últimas semanas de abril, ya coincidiendo con el opening de las discotecas, pues más o menos ayer estuvimos con los compañeros de los sindicatos y ya nos estaban diciendo que estaban haciendo los llamamientos se están realizando, vamos a decir, a un ritmo relativamente normal, y no hay ningún input que nos diga pues que el desafortunado, desgraciado conflicto que tenemos bélico pues está interfiriendo en la puesta en marcha de una temporada relativamente normal.
Clar, has mencionat el sector de la construcció. Algun altre sector que tinguem aquí a les Pitiuses que es vegi especialment afectat per aquesta situació, que evidentment és una desgràcia i que ens sumem en aquesta petició de que acabi el més aviat possible, però hi ha algun sector aquí que es vegi especialment afectat a l'hora de, per exemple, establir preus i que aquesta situació d'incertesa no els hi permeti fer-ho d'avui per demà?
Bueno, todos, absolutamente todos, porque ten en cuenta que ahora mismo el mayor problema que estamos detectando profesional en este caso en todo el Estado, en España, es el tema del gasóleo profesional. Los profesionales del transporte ya estaban hace días usando el altavoz y diciendo de que eran los que estaban aguantando el primer golpe de la subida de los carburantes. Las primeras dos, tres semanas prácticamente sin ningún tipo de ayuda estatal, y las propias navieras ya han subido los precios del flete también, porque tienen que repercutir el precio del coste del combustible. O sea, ahora prácticamente absolutamente todos los residentes en las Pitiusas ya estamos sufriendo lo que son los altos costes de la subida del carburante, bien en el transporte por carretera, bien en el transporte marítimo. Con lo cual, ahora mismo, la incertidumbre en ese aspecto es grande, es importante. No hay nada que nos esté garantizando a qué precio vamos a pagar las cosas la semana que viene. Sí que es verdad que nosotros, las empresas, estamos siendo muy cautos a la hora de retocar nuestros precios al alza, porque entendemos que es una situación puntual. Deseamos que no se alargue en el tiempo, pero sí que es verdad que esto no se va a acabar de hoy para mañana. Eso, cuando caiga la última bomba, que ojalá sea hoy a mediodía, esto de un día a otro no va a volver a la normalidad. Hay una economía mundial y hay un transporte mundial. El transporte marítimo está sufriendo unos retrasos y unas paralizaciones importantes, y esto pues va a tardar días a volver a la normalidad. Pero ya se está notando. Eso no es, o sea, no es que digas que no haya ningún sector en las Pitiusas al que esto no le esté afectando. Evidentemente, la gestión de una oficina, pues es posible que no esté notando tanto, pero una cadena de supermercados o las fruterías o los profesionales de nuestros compañeros de la construcción, todos los compañeros industriales, les está costando ya traer más dinero, cada vez más dinero, el material en que trabajan, los carpinteros, maderos están pagando más por una plataforma de madera y los talleres están pagando muchísimo más ya por el transporte de piezas de repuesto de vehículos, ¿no? Entonces nos está afectando a todos.
Absolutament a tots, de manera directa o indirecta. Alfonso Rojo, crec que serà una temporada interessant per anar analitzant, així que et volia donar les gràcies, tot i aquests problemes de connexió que hem tingut, que haguem pogut fer aquesta xerradeta, i evidentment seguirem parlant a mesura que passin els mesos. Moltíssimes gràcies, molts ànims i fins aviat.
Muchísimas gracias a vuestra disposición. Yo, Javed, ojalá la próxima vez pueda estar acompañándose en el estudio y lo haremos más distendido y con mejor calidad.
Tant de bo, que sempre és un plaer tenir els companys de PIMEF per aquí. Moltíssimes gràcies, Alfonso Rojo, president de PIMEF. Fins la propera.
Adéu, gràcies, bon dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida na Nieves García Gálvez i Agnès Vidal al comandament de la màquina d'Econautes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donam una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua a Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
El dia a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Econautes.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, i això és IB3 Ràdio, i com sabeu, cada mes obrim un espai dedicat al medi ambient aquí al programa, i ho fem de la mà de l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Agnès.
Bon dia, Nieves.
Tornes en aquest mes de març, molt ben acompanyada novament. Presenta'ns la teva convidada.
Doncs em fa molta il·lusió venir amb ella, perquè ara us la presentaré. Perquè, a veure, eres una persona que fa uns mesos no estava a la nostra vida i la veritat és que ens està portant moltíssim, no? Mira, avui tenim amb nosaltres a Ana Fabiana Jaramillo, que és especialista en sistemes d'informació geogràfica i que des del mes de novembre de l'any passat, de 2025, la tenim a Eivissa fent feines com a voluntària del GEN. Ella ve de Colòmbia i abans de venir a l'illa es va estar informant sobre les problemàtiques ambientals que tenim i ens va proposar d'ajudar-nos a fer un millor diagnòstic i proposar solucions bàsicament amb la problemàtica de les sargantanes a través de mapes, no? Perquè quan parlem de cartografia, la primera cosa que ens ve al cap són mapes que ens serveixen per ubicar-nos, no? Però els mapes no només tenen aquesta funció, també són fonamentals per a la conservació ambiental. Així és que, Fabiana, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos a Econautes.
Bon dia.
Hola, Agnès. Hola. Primero que todo, muchas gracias. Estoy muy feliz no solo de estar aquí en la radio, sino como tal, en Eivissa. Sí, antes de venir, la verdad sabía muy poco sobre Eivissa y siempre lo que se venía a mi mente era, bueno, la ciudad de las fiestas, y para mí fue una grata sorpresa encontrar que habían tantas personas preocupadas por toda la temática ambiental y además una riqueza natural tan grande.
¿Pero conocías la existencia del GEN antes de venir o va a ser cuando estabas aquí?
No, yo investigué y encontré que habían dos. Sí. Principalmente, y el GEN me encantó el trabajo que tenía, entonces empecé a revisar también sobre las problemáticas ambientales y para mí fue también toda una sorpresa encontrar que aunque países tan diferentes, en continentes tan distintos, las problemáticas ambientales globales se ven tanto allí como aquí. Entonces, por ejemplo, identificar la problemática de las lagartijas. Para mí, pues, fue primero un golpe muy triste ver que especies endémicas están en riesgo por el ser humano y por actividades que nosotros mismos llevamos, y también, pues, compararlo con cosas que suceden en mi país.
Sí, perquè quina va ser la teua reacció al conèixer la problemàtica que tenim amb la introducció de les serps invasores?
Sí, en Colombia también tenemos especies invasoras. Uh-huh. Entonces tenemos, por ejemplo, el caracol africano, hay grandes especies de plantas que lo que hacen es que rompen el equilibrio natural y entonces traen grandes problemàtiques para el resto de las especies y obviamente para el ser humano.
I què es pot fer amb mapes per fer un millor diagnòstic de la situació?
Bueno, ya en términos de cartografía, los mapas están siempre con nosotros. En el celular, yo creo que ya no hay una persona que no utilice los mapas. Entonces, a la hora de tomar decisiones, los mapas nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico de las situaciones. En el caso de las lagartijas, por ejemplo, saber dónde están los mayores riesgos, dónde se distribuyen las lagartijas, qué sucede a lo largo, por ejemplo, del año, y de esta manera tomar decisiones informadas para su conservación. En todos los temas, la cartografía siempre es un insumo en este momento totalmente necesario para la toma de decisiones.
Tu estàs especialitzada en això de la cartografia. A Eivissa has trobat que també es feia servir o una cosa desconeguda?
No, és totalmente igual. Digamos que los sistemas de información geográfica, que es en lo que me especialicé, se agrupa, digamos, y en todos los países y en todos los lugares se maneja igual. Y son los mismos software, por ejemplo. Entonces, trabajar con información de allá y aquí es similar también.
Sí, sí, perquè a veure, podem dir ja que amb la Fabiana estem treballant una infografia de Sargantanes, intentar recopilar tota la informació que tenim a l'abast, i ella ens està ajudant a crear mapes per poder reflectir millor, no?, aquesta realitat i aquesta situació que estem vivint, de com han anat avançant les serps, i a mesura que van avançant les serps, doncs va reduint-se l'espai que poden tenir les sargantanes, no?, fins a trobar una situació que és la que tenim actualment, que ja no en queden pràcticament, no?, les serps han arribat a tots els indrets de l'illa i és molt difícil trobar ja un lloc on no hagi arribat ja la serp.
I com estàu fent aquesta recopilació d'informació d'on es troben les sargantanes? No sé si us ajudeu d'algú o com s'està fent aquesta feina, perquè suposo que no serà fàcil trobar-ne.
No, però hi ha molts tècnics, el COFIP porta molts anys fent feina i no són els únics tampoc, està el CREAF i hi ha més entitats i particulars, doncs, que ja porten molt de temps recopilant aquestes dades, no? També des del GEN, des del 2022 hem estat fent transectes de sargantanes a Antoni d'en Jaume Negre, al Parc Natural de Ses Salines i al municipi d'Eivissa, i en perspectiva, veient-ho ja anys després, no? Vull dir, és el dir, jolín, vull dir, en tan poc de temps, com ha pogut ser que hagi canviat tant? No? En el moment que entra una serp, arrasa amb tot el que hi ha, arrasa amb les serps i canvia tot el sistema que hi ha allí, vull dir, perquè no només afecta les serps, no? També estem veient que hi ha un retrocés significatiu amb el tema dels rosegadors, perquè si les serps ja no tenen sargantanes, el que estan fent és buscar micromamífers que puguin menjar, no? I així poder salvar la seva dieta.
I en quin punt teniu aquesta infografia o en quin moment està?
Estem treballant, ara te ho explicarem, però bueno, estem fent, no només és una infografia, de cara als centres educatius estem preparant unes maletes amb material educatiu, que hi haurà llibres, una guia per al professorat i quaderns per a l'alumnat, i després també estem creant jocs i material que ara el proper curs ja podran disposar els centres educatius, no? I tornant al reprenent una mica la conversa que teníem, Fabiana, podem relacionar aquesta problemàtica de les sargantanes amb alguna semblant que hagis treballat a Colòmbia?
Sí, pues como les decía, ahora ya también tenemos problemáticas de especies invasoras que han sido introducidas muchas veces por caprichos del ser humano que quiere, por ejemplo, nosotros en el pasado en Colombia, en una zona muy conocida por las personas, la zona de Antioquia, por ejemplo, alguien de mucho poder en el pasado introdujo hipopótamos porque quería tenerlos en su finca y pues para él era muestra de poder, lo cual en este momento ya se salió de control y no solamente hay dos o tres hipopótamos, sino que estamos hablando de muchísimos hipopótamos por
una
todo.
Una plaga de hipopótamos.
Sí, y entonces ya lo que hace es que desplaza especies porque los hipopótamos pues comen muchísimo, y como pasó aquí, que por ejemplo las serpientes aumentaron de tamaño, allá pasó exactamente igual, porque es una especie que no es su zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a comerse todas las otras especies, rompen ese equilibrio, y además, pues el hipopótamo es bastante peligroso también para el ser humano, porque aunque no lo creamos, puede atacarnos.
És fortíssim, aquests capricis.
La diferència principal pot ser que els hipopòtams es van introduir conscientment, no? Perquè a Ibiza les cerres van arribar sense saber que arribaven.
Exacto, o sea, a veces es solamente por capricho, otras veces es sin querer y suceden cosas que no esperamos que puedan pasar. También, obviamente, de manera natural han llegado también especies que antes no estaban y, como decía, rompen ese equilibrio natural. Entonces, todo esto hay que, primero que todo, prevenirlo y, si no, pues intentar acabarlo lo antes posible, que no se convierta en un problema tan grande como en este momento, por ejemplo, en Colombia también lo son los hipopótamos. Es algo ya muy complejo de manejar, como en este momento las serpientes en Ibiza.
¿Y crees que estas problemáticas ambientales pueden... podem millorar aquesta situació a través de la implicació de les persones, a través de la ciència ciutadana?
Sí, por ejemplo, en los sistemas de información geográfica, las personas cumplen un papel fundamental. Por ejemplo, en la recolección de información en campo, o también lo que ellos, porque están viendo en su diario vivir, porque son en realidad las personas quienes se enfrentan diariamente a las circunstancias, pero también existen conocimientos y tradiciones que las personas tienen, que es lo más valioso, y todo esto se pueden convertir en datos también para tomar mejores decisiones.
Uh-huh. I els més petits, els infants, els nens, poden contribuir també a aportar dades? Quin seria el paper dels infants pel que respecta a la conservació ambiental?
Claro que sí, los niños para mí son en realidad los más importantes, los futuros tomadores de decisiones, además que cumplen una función tan importante dentro de la educación ambiental, porque creo, Agnes, que tú también lo has vivido, y cuando vamos supuestamente a enseñar algo a los más pequeños, salimos nosotros cargados de aprendizaje, porque en realidad la sabiduría que tienen los niños es demasiado grande, y entonces generar esta conciencia desde los más pequeños me parece la parte más importante dentro de todos estos procesos. Entonces, no existe una educación ambiental o una transformación ambiental, pienso, sin la educación a los más pequeños. Entonces, me parece fundamental dentro de todo este proceso los niños.
Sí, porque a banda de que les conciencies també a ells, estàs fent de pont a les famílies, no? Vull dir, és un coneixement que també arriba a les famílies, no? I a veure, sabem, Fabiana, que al mes d'octubre tens intenció d'anar a Suïssa per participar en un congrés d'un software, en concret d'un software que es diu QGIS, no? On parlaràs justament de com els mapes poden contribuir a prendre decisions encertades per a la conservació, que en aquest cas d'Ibiza, per exemple, serien les sargantanes, no? I el manteniment natural. Què presentaràs a Suïssa?
Sí, Agnes, estoy muy emocionada por esta presentación. Obviamente muchos nervios porque la presentación es en inglés, pero bueno, ya nos estamos preparando y la idea, bueno, para quienes no saben, QGIS es un software gratuito que permite a las personas trabajar con cartografía, con información geográfica de manera gratuita. Entonces, mostrar cómo lo que yo conocía en Colombia sobre el manejo de las capas, de toda la información geográfica, se puede también hacer en un lugar totalmente diferente con información, en este caso para la conservación de las lagartijas. En Colombia lo había hecho para la conservación de la biodiversidad. Entonces, cómo se relacionan las diferentes capas para tomar esas decisiones acorde a lo que se busca. Entonces, en este caso, la conservación de las lagartijas. Entonces, lo que se mostraría allí en Suiza es cómo trabajar con esta información geográfica para lograr resultados a futuro de conservación.
Claro, que els mapes s'haurien d'utilitzar també, no?, per prendre aquestes decisions també per part dels polítics, no?, i dels tècnics, que aquí seria la riquesa d'aquestes dades i d'aquesta manera de traslladar-les a sobre d'un mapa, no?, poder-los interpretar i veure què és el que es fa. Però deixant de banda els mapes i com a nova resident que viu a Ibiza, Fabiana, ¿qué te ha cridat l'atenció d'Ibiza en els mesos que portes aquí?
Bueno, como les decía en un inicio, para mí fue muy impresionante encontrar tanta riqueza natural, porque pues en Colombia normalmente nosotros crecemos pensando que sí, Colombia es un país con gran diversidad y pensamos que los demás países tienen muy poca biodiversidad. Cuando llegué a España, escuchar aves, yo dije sí, también hay aves, hay gran cantidad de especies también de flores, de árboles y todo es maravilloso. Entonces fue como ese choque, o sea, encontrarme que aquí no solamente hay fiesta o hay este tipo de atracciones turísticas, sino que hay una gran biodiversidad. y para mí es hermoso la cantidad de aves que he visto, el comportamiento diferente de insectos, de aves, de plantas, todo esto me ha parecido impresionante.
I quina relació has trobat entre la gent d'Eivissa, la població de l'illa i aquesta biodiversitat? La coneixen, la cuiden, no sé, com ha set?
Sí, y esto también, yo pensaba que las personas eran como muy desconectadas de la naturaleza, creía que desarrollo era dejar atrás la naturaleza y me he dado cuenta que no, hay personas muy conscientes de la problemática ambiental, así como obviamente hay otras que no, pero notar por ejemplo el tema tan simple como el reciclaje o pequeñas decisiones diarias o que de verdad reconocen ciertas especies y tienen esa conexión, para mí ha sido maravilloso por lo menos encontrar también personas como Agnes, tan entregadas a todo el tema ambiental y no se queda como solamente en papel o en proyectos, sino que de verdad se trabaja, o sea, han hecho unas cosas increíbles que para nosotros es solamente un sueño en Colombia. Entonces, todo esto también.
I també suposo que traslladar això, abans parlàvem dels infants, de la importància dels infants, també la feina que es fa per traslladar tot això als infants, a les escoles, als centres educatius, no?
Sí, sí, clar.
Sí, la veritat és que des de que ens coneixem que hi ha un intercanvi molt enriquidor d'idees, no? Vull dir, ella està agafant moltes idees i ella ens aporta moltes idees que porta de Colòmbia, no? I això sempre és enriquidor. Des del GEN no havíem tingut mai cap voluntari, ¿vale? No havíem participat de campanyes d'aquestes de voluntariat europeu o d'Amèrica o de més, i està sent molt gratificant. La veritat és que és molt recomanable i encontrar gent tan compromesa i amb tanta cosa que ens pot aportar, doncs sempre és benvingut.
Tu li preguntaves abans a ella una mica de com havia estat la seva reacció en conèixer la problemàtica d'aquí l'illa i la relació amb el seu país, i per Valtros, vull dir, conèixer que també allà, per exemple, tan lluny d'aquí, hi ha problemàtiques molt similars, com ha estat?
Doncs que mira, que no hem pogut dir que no a la seva invitació d'anar a Colòmbia a conèixer altres coses, no? Sí. Vull dir que sempre ens podem retroalimentar i portar noves iniciatives aquí, que a veure, que no ho tenim tot après, estem aprenent contínuament, i de gent que viu això, a l'altra banda del món, però que té problemàtiques semblants, no? I que les aborda potser d'una altra manera que aquí ni ens hem plantejat. Així és que...
Ho tindreu en compte.
Sí, sí. I anirem, anirem a Colòmbia. No sé quan, però anirem.
Ah, molt bé.
Així és que, Fabiana, moltíssimes gràcies per tot, per la feina que estàs fent, per involucrar-te tant, no? I voler ser una persona més d'Eivissa i tan compromesa, no? I per venir també avui a nosaltres, a Econautes. Moltes gràcies.
No, gràcies totalment a vostè. La veritat, he aprendido moltíssim. Són pocos mesos, però he aprendido moltíssim.
I si vols, quan tornis de Suïssa, tornes i mos contes una mica, sí, com s'ha rebut allà també, no? Sí. A tota aquesta informació i tot això, veritat.
Ja ens explicarà.
Sí, sí, sí.
I de moltíssimes gràcies, Fabiana, i moltíssimes gràcies, Agnès. Mos retrobam a l'abril.
Vinga, que sí.
Naltros continuem ara amb més assumptes.
IB3 Ràdio Oas, informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, oïns de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. La veu de l'experiència.
I de Vinga, sí, sí, seguim, i mare meva, com seguim, eh? Perquè una vegada n'és més, ja sabeu que escoltar amb Sabados Experiència, que ens porta la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Seràpia. Molt bon dia, una vegada més.
Bon dia.
Ja ha passat un mes, fixa't.
Ha passat volant.
Veritat, això és cosa bona, eh? Quan passa tan ràpid els temps, és que mos ho estan passant bé, veritat.
Va, eh?
Escolta, una vegada més vens molt ben acompanyada.
Avui venc molt ben acompanyada, venc amb dos Maries.
Ah, mira que bé.
Ah, venc amb Maria...
Estava en minoria, idò,
sí,
eh?
Sí, sí. Venc amb dos Maries. Venc amb Maria Joan, que li diuen a Maria de Salqueria, i na Maria Serra, que és na Maria d'Esmilà, ses dos de Sant Rafel.
Ah, mira, i dos vesines. Mm. Molt bé. Mos coneixeu? Havíeu vengut abans a IB3 Ràdio?
Sí.
Sí?
Sí.
A veure, i això per què? Com és que havíeu vengut per aquí? Explicau-me.
L'altra volta també era sobre envair amb experiència i coses de temps endarrere.
Ah, molt bé. I en sí. El teu cas, Maria?
Sí, també era el mateix, sí.
O sigui, que ja, això ja en teniu experiència, mai millor dit, eh? Venir aquí a la ràdio i explicar-nos coses, veritat?
Bueno, jo crec que l'experiència hauria de ser més voltes encara perquè d'això, però bueno... Per almenys hi venim molt contents i molt agraïts d'així com us tracteu.
Home, Anna...
És que tenen molt que dir.
Que ens estan posant deures, que han de venir més sovint.
Sí, sí, no,
molt
elles...
Molt bé, prenem nota.
S'apunten, vamos, a lo que sigui. A part és això, és que és gent molt vàlida, que té una experiència increïble i saben transmetre molt bé i crec que són un exemple d'envelliment actiu, no?, de com envellir. Sí. I avui, segons pues, ens atraca la Setmana Santa, havíem pensat, pues, es parlar de tradicions, supersticions, que moltes s'han quedat inclús instaurades, i parlar de records i de com ho vivien elles ara, com és ara, no? I com ho vivien antes, com és ara i com ha anat canviant una mica de tot amb aquests anys.
Sí, perquè vosaltres com vivíeu la Setmana Santa quan éreu una mica més joves encara?
Bueno, la vivíem amb molta tradició perquè a casa la meva mamà això ho duia a rajatabla. Estem de la Curema i llavors la culminació en la Setmana Santa... Totes a Coremes, divendres, sempre menjàvem alguna cosa que no tingués grasa, sempre. I llavors la Setmana Santa pues, era escuinat, que era el més tradició, o gerret escampatjat, o coses així.
Molt bé. I en el teu cas, Maria Serra?
Sí, també era més o menys el mateix. També llavors això de menjar sobrassada i coses de queixes els divendres ni pensar-hi. I la Setmana Santa també era el mateix, escuinat i la tradició que les 24 hores que Nostre Senyor estava, llavors li deien en moviment, no sé ara la paraula exactament quina li deien. Aquelles hores no es podia coure menjar tampoc, es havia d'haver cuit tantes i si es feia fred, que es vés de fer foc, es podia fer foc per escalfar-se, però no s'hi podia posar res a coure.
Per cuinar res, eh?
No, es diu de tenir cuit...
Només per escalfar-se.
Es divendres sant. Sí. Bueno, no, ja no és només es divendres sant, que això ho comentava Manta, sinó que són els temps que el tenien en moviment...
Sí.
No? De quan el traen per mostrar-lo, no? Vull dir, i això ha anat canviant també amb els anys, però durant tot aquell moment no es podia fer res. Inclús han quedat tradicions també associades en es divendres. Vull dir, de no... No? Perquè deien que si feies foc... A què passava si feia foc?
Sortien paneres.
Sortien paneres.
I no l'encendria.
Llavors també que si t'aes les ungles en divendres, s'han quedat com moltes supersticions i ve tot des divendres sant, en què se va arribar a dur a tots els divendres en general.
A tots els divendres en general? Sí. No podia, que és el que no podies fer, per exemple?
Bueno, tradicions com, per exemple, tallar-te els cabells, tallar-te les ungles, però del demés era normal.
Tallar-te les ungles diu que sortia formiga.
A ses ungles,
a ses ungles,
no?
Sortir sí. Formigues...
El que és els ongles.
Els ongles.
Fongs, no?
I si te talles el cabell, què passa?
Es tornaven blancs.
Te sortien... Ah. Fixa't.
I més coses, eh? Vull dir, això del final activam la memòria una miqueta amb aquests records, que tot això s'ha perdut, però és veritat que hi havia molta cosa. Ah, què passava també si es moria un familiar?
Ah, si es moria un familiar en divendres, antes de molt de temps, hi havia molt poc temps, que es moria alguna altra persona de la mateixa família.
Déu-n'hi-do, o sigui, si algú moria en divendres, sí. Havies d'estar atent perquè algú més de la mateixa família sí. Moriria també. Ai, Déu meu.
Però això jo crec que eren anècdotes.
Supersticions, no? Sí. Vull dir, hi havia molta superstició.
Jo una vegada, quizà més d'una, però una em va quedar molt dins, que sí que va ser bé, perquè hi va haver molt poca diferència d'una a l'altra.
De quant de temps estan parlant?
Hi va haver, quizà, uns 10 dies de diferència.
Home.
D'una persona a l'altra.
Déu-n'hi-do, clar, i allò et va marcar.
Allò em va marcar molt perquè era tot gent que els coneixia i em va marcar molt. Perquè la tradició l'havia sentit sempre, però no m'hi havia fixat tant. I llavors vaig sentir que ho deien, diu, quan parlaven ses mares, deien, diu, mireu, i justament a 7 en divendres. Diu, això, diu, és perillós, diu, perquè això, efectivament, em pareix que hi havia 9 o 10 dies que es va morir una altra persona.
I havia de ser un divendres, això, el que dèiem, de qualsevol moment de l'any o
sí.
En divendres sant?
No, no.
Qualsevol divendres.
Qualsevol divendres, sí.
D'acord.
En divendres sant encara més, suposo, no?
Vull dir,
són... Però tot ve una mica d'allí, no? Arrel des divendres sant, en què es va dur a altres. I llavors divendres sant és que era dia aturat, vull dir.
Sí,
no?
Jo també havia sentit a contar que quan es morien, mentre que el bon Jesús estava en moviment, que és mentre que el lleven de l'altar per posar-los a casa santa, és el temps que es posa en moviment,
val.
Que el lleven d'una banda a l'altra, si una persona es moria en aquell temps, no es descomponia. Quedava dins ataüt, però que el podien destapar al cap d'un molt de temps i seguia que sa carn no es fonia com en els altres temps. Això, no, també, que... això també ho havia sentit a dir.
Ho havia sentit, però no ho heu comprovat.
No.
Clar, clar. Anna.
Sí, no, d'aquestos divendres, antes ho comentàvem també, de, no es podia fer foc, no es podia calentar es menjar tampoc, no?
No, el foc es podia fer, si un tenia fred es podia fer foc, però no podies posar-hi, per exemple, torrar un trosset de pa, ni posar-hi alguna cosa, ni no podies fer-hi res, o sigui, no podies posar res, perquè mos deien, que, o sigui, mos ensenyaven així, que, era, que si posaves alguna cosa, cremaves Nostre Senyor, que li feies mal a ell. Igual que no se'n podia anar a cavar, no es podia fer res de picar ni res d'això perquè li feies mal a ell. En aquestes 24 hores, el que fesses de cosa aquestes li feies mal a mi. En aquells anys m'ho ensenyaven, això.
Clar, clar, clar. I vosaltres ho complíeu?
Jo sí, sí. Era agatable.
I una cosa, clar, i com us ho feu per menjar? Perquè avui dia tenim per conservar els aliments i tot, però...
Per això hi havia el típic cuinat, que dura 3 o 4 dies. Que
però
no...
I vol menjava-ho a temperatura ambient?
Sí, és que és com és millor.
Sí.
És com millor,
Com és millor.
No, no, que no som una experta en cuinat, jo.
Per això hi havia cuinat o gerretes que han vetjat.
Clar, que són menjars que es poden menjar a temperatura ambient i que no es fan malbé, no?
Així tot era com us ensenyaven. I, de fet, és que això queda marcat per un... Ara és un divendres, no sé si fa un divendres o dos, que vàrem anar a una reunió que hi havia aquí en el bar d'escostat i quan me'n vaig haver anat dic ara no dormiré tota la nit, dic que he menjat sobrassada i cansa ens a pensar que fos divendres.
Ostres, i això com ho duis a dia d'avui? O sigui, jo se't va passar, no?
Em va passar i els hi vaig dir que ella també em va menjar igual que jo.
I ara?
Bueno, quan ho fas... Llavors és una cosa que et diu, llavors, quan ho fas innocentament no fas un pecat. No fas un pecat.
Jo no me'n vaig de compte, saps que ja m'ho havia menjat. Dic, ostres, avui era divendres.
Vas poder dormir, llavors, Maria?
Jo crec que sí.
Una miquiua, només.
Sense panxa plena.
Jo crec que sí, però són coses que t'ensenyen de petit i llavors ho dus quan un
com
és més gros.
Molt internalitzat, no?
Sí,
clar, no.
Que quan ho faig, i ara a casa, pues, tinc sa fia, nets i bisnets, ho tinc tot a casa, i quan és els divendres, ens sotem de sa corema, i jo faig el meu menjar, i els dic, valtros, jo no us oblic, però a casa em havien ensenyat que no es menjava, no els oblic, si ells volen menjar una altra cosa... Cada un és lliure de fer el que ell vulga, no? Però jo, si puc, ho compleix.
Clar,
perquè
o sigui,
me sent millor.
Tu fas el menú per tota sa família. Ara, si algú vol una altra cosa, tu ja no els hi prepares, no?
No.
Ni siquiera.
No.
Que s'ho facin ells.
Que s'ho facin ells.
Clar,
que
i la teua.
Jo sempre també igual, jo sempre he seguit la tradició, però mai he obligat ningú a fer res, ells que segueixin la seva manera. I això, ara jo, que tinc més, si estic tots els divendres, que no d'això, pues jo aqueixos divendres, pues, com diu ella, també jo era i també vaig pensar, dic sí, però ara ja està, però ho fas innocentament. El que és mal, que mos ensenyaven, que era dolent, que diguessis, avui és divendres, però és igual, jo vull menjar sobrassada. Això era el que no havíem de fer.
Clar.
Però que tinguessis una coincidència. Jo em va començar fa molts anys que vaig treballar a una cuina d'un restaurant i va ser la primera volta mai en sa vida que el divendres sant vaig menjar que no vaig menjar carn.
I vas cuinar?
Perquè vaig haver de cuinar, vaig haver de provar coses i d'això, però tenia remordiments tot el temps, eh? I pensava, dic, en sa primera volta, en sa meva vida mai, que ho he fet, en su divendres sant. Però era sa meva feina i no podia
posar excuses.
No podia posar excuses.
Es vivia molt en la culpabilitat. Sí. Era una culpa constant tot el que feies. I, no? I llavors...
És que ho has viscut de tota la vida i te queda.
Clar, i és una tradició i m'imagino que es vivia diferent en es Nadal, com que era, no sé si dir-li festa, la Setmana Santa és un període que em costa molt dir-li festa, però que es vivia d'una manera com molt més respectuosa i més intensa potser que es Nadal.
Sí.
Es Nadal és una part festiva, no? És naixement, aquí és la mort, no? Vull dir, i és una part, no? Vull dir, com a molta intensitat.
La festa és el diumenge, és dia de Pasqua.
Exacte, és dia de
Pasqua. Llavors fa festa com si fos Nadal o una altra
cosa. Ja és la resurrecció, no? Allí ja és el robó, però tot l'altre...
L'altre és de dol.
És de dol.
De dol.
I es vivia com a tal, no?
Sí. Sí, a casa, la meva família, sempre ho havia respectat molt, això.
I es feien els viacrucis i participàveu d'aquesta part?
O no?
No, jo sí, jo totes sempre de casa, d'allà on vivíem, teníem 8 quilòmetres per anar a l'església, però sempre que aixes festes hi havíem anat, sempre.
Caminant?
Sempre. Caminant, llavors era caminant.
Clar.
Bueno, els viacrucis, jo pensava que volies dir a casa, no? Els pobles, clar, que s'havia fet sempre. El que a casa, la meva abuela, el cel siga, ella el que és divendres sempre resava i mos feia resar el rosari. Això sí que ho feia. Clar. Hem sopat, ella es posava i assenyava i tothom havia de seguir.
I allà tothom ho havia de seguir, no era voluntària.
No, allò era que seguia. La abuela es posava al cap de la taula i resava el rosari i tots els altres, si ella deia se deu salvar, altres dèiem la Santa Maria.
Clar, i a casa teva, Maria?
No, a casa no, perquè la abuela la tenia, ni menys en el mateix poble, la tenia molt lluny i només era la meva mare, el meu pare i el meu germà, i la meva mare, això sí que no mos ho feia fer, això no sí que no, d'això. El que això sí... Jo em dic que hi havia 8 quilòmetres i aquests dies havíem d'anar... d'un poble hi havia 7 i de l'altre 8, però havíem d'anar-hi, això sí, anant a aquestes misses, això era sagrat. Això
sí o sí.
Sí.
Si plovia, com si feia fred...
No. Mm. Que fes una miqueta de fred, més tapats, però en aquestes misses no es podien fallar.
I aquestes misses tenien relació amb allò de les missions? Les missions eren ara també sí, per a
Quarema? En Quarema. En Quarema hi havia la missió. Sí.
Què eren les missions?
Pues era que venia una persona que mos contava les coses de religió i coses d'aquestes i era una cosa que la gent hi anava molt. Jo era de la banda, no sé si em puc allargar tant per dir-ho, era de la banda de Buscastell, de Sant Antoni, i com dic que hi havia uns 7 o 8 quilòmetres de l'església, pues varen dir que mos vendrien a fer missió a les escoles. I varen anar tanta de gent a les escoles, que es dia que el missioner se'n anava, feia la despedida de Sant Antoni i mos varen dur un autobús a tota la gent de Buscastell perquè anéssim a Sant Antoni. I d'aquell dia va ser, d'aquella missió, va ser quan es va començar a dir de fer una església a Buscastell.
Fixa't.
I d'allí ha vengut que s'ha fet una església a Buscastell.
Fixa't.
D'una missió que mos varen fer. D'ahí va anar tanta gent del barri que varen quedar espantats.
Fixa't. I quantes coses aprenem, no? Cada vegada que vens. I mira, com deien elles a l'inici, na Maria Joan, na Maria Serra, han de venir més sovint.
Ho faran.
Idò, moltíssimes gràcies a les tres. Gràcies. Ana Serapio, Maria Joan, Maria Serra, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i molt contents de venir perquè m'ho tracteu tan bé.
I nosaltres de que venguem. Moltíssimes gràcies. I de tornar aviat, eh?
Gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
I'm staring at a broken door. Idò, sí, enfilem el final del programa d'avui. Això vol dir Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Que ens toca repassar l'agenda del dia. I avui la obrim a Santa Eulària perquè allà podem anar a la sessió de contacontes La Vuelta al Mundo en 5 o 6 cuentos.
La Biblioteca Municipal acull aquesta activitat que anirà a càrrec d'Anna Griot, que començarà a les 5 de la tarda i que està recomanada per infants a partir de 4 anys.
I de fet, continuem a la biblioteca, en aquest cas, sí, també de Santa Eulària, la Biblioteca de Santa Eulària, perquè allà mateix, però 3 hores més tard, es presenta el còmic Antares, origen d'en Lluís Ferrer Ferrer i en Joan Escandell.
Sí, la cita és a les 8 de la tarda i l'entrada és lliure fins a completar aforament. Si no vareu assistir a les presentacions de Vila o Formentera, avui teniu una nova oportunitat.
I de Santa Eulària, on anem cap a Sant Antoni per gaudir de l'obra teatral Catarsis, que presenta el grup de teatre i dansa de l'Espai Jove.
L'obra començarà a les 7 de la tarda a l'aula de teatre de l'Institut Quartó de Portmany.
I ja que estem a Sant Antoni Nieves, podem aprofitar per veure 2 exposicions que formen part del programa Bienal B d'Esbaluart al Museu d'Art Contemporani de Palma. Es tracta de Mapa de textures i Pedrada, i encara es poden visitar fins aquest dissabte, fins al dia 4.
Sí, la sala d'exposicions de Sa Punta d'Esmolí acull Mapa de textures, una mostra en la que conviuen fotografia, instal·lació, dibuix i processos experimentals, i que reuneix obres d'Alberto Baralla, d'Adrián Martínez, Víctor Mejuto, Rosell Meseguer i Isabel Cervera. I el Far de les Escoves Blanques acull Pedrada, de Marijo Rivas, que sorgeix de la investigació que va fer sobre l'expoliació geològica i els residus tèxtils a Menorca, transformant pedres recuperades i roba reciclada en escultures de tela. Amb 2 exposicions es poden visitar avui, de 5 a 8 de la tarda, i com deien, continuaran obertes fins aquest dissabte 4 d'abril.
I acabam a Formentera per assistir al taller Amor per l'aigua, impartit per l'artista Sol Correix Bon.
Serà de 4 i mitja a 7 de la tarda a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. L'activitat forma part del programa organitzat pel Consell de Formentera amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, que es va celebrar el 22 de març.
Molt bé, i d'un munt de propostes avui, Nieves.
Sí, una agenda molt completa.
Sí, per ser dimarts està molt bé la cosa, eh? Idò, mos tornem a escoltar demà?
Fins demà.
Fins demà, Nieves. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el músic i productor alemany George Listing, que va néixer tal dia com avui de l'any 1987, avui fa 39 anyets. Ell és el baixista i cofundador de la banda de pop-rock Tokyo Hotel, que es va formar a principis dels anys 2000, primer com a Devilish i des de 2003 com a Tokyo Hotel. La seva discografia inclou 7 àlbums i avui el felicitam amb aquest Monsoon, un tema de l'any 2007, inclòs dins el seu disc Scream. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.